ara sí, ja tenim la llumeta vermella. Ara ja, ja estem aquí. Teniu el mode avió ni a posat, eh?
Sí, sí.
Correcte. Molt bé, nois. Marc, què tal? Com estàs? Com anen les classes de pintura d'avui?
Bé, bé, és que som el dimarts. És que de veritat que t'ensenyaria fotos només perquè veies el que ha progressat amb el dibuix. Sí, sí.
T'has mudat avui, eh? T'has posat seriós pel Sergi.
Pensava que he desmudat com de pis o alguna cosa, no? Per la camisa. No, creu-me que és el primer que hi havia, eh? Vull dir, ja et dic. És per posar una mica el toc seriós, perquè xato, si ho has de fer tu...
Sí. És que, jo estic intentant que ens patrocinin la gent de Branca Studio, que fan unes samarretes molt xules, i com que no són patrocinadors encara, però dic, hòstia, però és que aquest tipus de samarretes s'han d'exhibir més públicament, saps? I ja que estem aquí, la casa de la Sotana, saps? Vull dir que també ells també fan molta, molt de patrocini de Branca Studio. Dic,
que poso punt de la neutralitat.
Punt de la neutralitat, punt de la seriositat. O sigui, que hauries de ser tu el que va negociar els patrocinis amb gent seriosa, com el Bonpreu i altres marques així, que ja en parlarem d'aquesta gent. Sergi, com estàs? Benvingut.
Molt bé, gràcies. Merci.
Ara ho comentaré la intro, m'he preparat la típica intro, però és el seu primer podcast. Aleshores, jo no sé, Marc, si tu te'n recordes el teu primer podcast que vas gravar, estaves nerviós o què?
Ostres, no tinc el primer podcast, però sí que tinc, igual que tu, intervencions radiofòniques per la història. Saps qui em va entrevistar a mi quan igual tenia 22 anyets o així?
És quan et vas fotre el pinyo amb la moto i vas tallar la ronda litoral?
No, això en tenia 18.
Encara. Val.
Sí, no, això era abans. No,
llavors no
encara, llavors encara no havia fet res de bo a la vida.
Val, val,
llavors ara estava en procés de fer alguna cosa bo, val? Va ser just després de la uni i igual, mira, és que ara has dit abans, bueno, abans, lo de la SER i me'n recordo que em va entrevistar la SER i em va entrevistar Ramon García. No donava crèdit. O sigui, però és que jo més no sabia que seria Ramon García, però m'ha entrevistat Ramon García i jo pensava, saps? Que,
per què et m'ha entrevistat?
Perquè te'n recordes de Yo Mando, el de sí, els pàrquings? Doncs sí, per sí. Això, i vaig tenir que explicar, i jo pensava, estic parlant amb Ramon García, el dels, saps el dels luchadores de sumo aquells que es queien, el, com es deia
el això? El de Gran Prix?
Sí, aquest!
Hòstia, el que, amb la capa de Dràcula i tot això.
Hòstia, imagino que anava sense la capa quan m'ha entrevistat, no ho sé, perquè era de telefònic, però sí, 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 em van fer una entrevista.
Però era de ràdio.
De ràdio, sí.
Ah, se'ls portaria a capa, però potser no portava res per sota, això no ho sabrem mai. Tu te'n recordes de la teva primera entrevista? Radiofònica o tele, Sergi?
Entrevistes, sí, unes quantes, tant a ràdio, tele i premsa. Però dir, podcast el primer, o sigui, content.
Però saps, clar, si passes del gran mitjà al petit mitjà, com nosaltres, i has passat com de jugar a la Champions, anar-te a retirar a la Lliga Grega, no? Una miqueta. Hi ha nervis o no hi ha nervis en el primer podcast?
Bueno, sempre fa gràcia, no? I alhora és diferent, o sigui, no compararia tant Champions i això, sinó que al final també el podcast pots profunditzar molt, perquè és més estona. Una entrevista no són 5 minuts, i fora. O sigui, això té gràcia.
Aquí paguem millor.
Aquí paguem millor.
Som el Saudi Aràbia dels jugadors que quan acaben de la
L'Inter
Champions.
L'Inter Miami, no? Anem a...
Sí, pots costar una mica
sí,
de més?
Perfecte. Vale.
Vaig a fer la intro, si de cas, perquè aquí hi haurà gent que no el coneix molt, no només perquè és el seu primer podcast, sinó perquè és una persona que no sol sortir molt a el que en diem a l'Spotlight, no? Aleshores tinc la meva intro tradicional per la parròquia Foca Terrestre. Avui ens visita l'home que et pregunta si vols arrodonir, no? I amb 10 cèntims, una transacció al bon preu, et fa sentir com la persona més solidària del planeta, et fa sentir com Amancio Ortega, saps? Vull fent aquestes supertransaccions. Darrere aquell botonet màgic hi ha Volco, la fintech social que ha convertit l'arrodoniment solidari en una empresa, val? Que això ja no només és una cosa supercomplicada de fer, sinó perquè crec que, com a empresa, heu rebut tants rebutjos d'inversors com anul·lacions de l'arrodoniment que fan els caixers i caixeres del Bonpreu quan vas allà, que ja t'ho cancel·len ells perquè al final volen que paguis lo teu i punto, que vagis per feina, no? Per tant, principis els justos i anem per feina. No sé si heu tingut tot aquest tipus de cancel·lacions per part de Venture Capital. Bueno, cofundador i CEO des del 2012 amb l'Aureli Bou, aixecat més de 20 milions d'euros, ens has comentat, i ja heu passat els 100 milions aixecats, 100 milions de microdonacions per finançar projectes de caire social, vale? Jo conec el Sergi des de fa uns 10 anys, més o menys, i m'ha anat fent teràpia de fundadors mútua, que és una cosa que no està suficientment extesa, que és bàsicament quedar per fer un cafè durant una i mitja, dues hores, explicar-nos les misèries, no sortim cap tipus de conclusió per ajudar-se de manera desinteressada. Això per mi ja és de molt alt impacte social, val? Que al final és el món al que es dedica Sergi i per això segurament li ha invertit Ship2Be, no? Emprenedor de mena, rebel i sotanero, també té una faceta inversor a Smartec Capital i després com a Business Angel, i diria més, és dels pocs inversors que les empreses on jo l'he presentat i ha acabat invertint, m'han dit, tio, boníssim, el Sergi, ens ha obert tantes portes, això sí que és smart money de debò. Val? No ho he sentit de gairebé cap altra persona, vull dir que això que t'ho endús. Sergi, tu ets d'esmorzar de forquilla als forts, esperem que avui siguis capaç de clavar-te un fricandó amb bolets i un cigaló doble de ratafia amb nosaltres, i benvingut a Foc a Terra.
Moltes gràcies.
I com és que no ve mai els esmorzar de forquilla?
Home, viu fora, per començar. Té criatures. i té una feina seriosa. Val? Podem començar per aquí.
A diferència
de tota la gent que ve als esmorzars de Forquilla.
Però em vas convidar algun cop.
I tant, sí, clar, sí, que sí. T'he convidat, sí, t'he convidat. Em faria gràcia. Tu donaries molt, molt
em faria joc. Gràcia.
Però és que l'hora no, perquè em sap, tu deixes els crios a les 9 o alguna cosa així, no?
Vistes en Cugat i les 9 van a l'escola, llavors ja complica la logística.
Tio, malgrat estar al sector social, ell és ric, aleshores deixa els crios a Sant Cugat, viu fora de Barcelona, per tant...
Ei, que soc tota la vida a Sant Cugat, eh?
Ah, pensava que dir, ei, que soc ric de tota la vida, eh? Que no l'ha vingut de nou, això no.
Comencem per l'elefant a l'habitació, que per mi és, com collons has aconseguit crear una empresa que és un microsas, o sigui, que és una funcionalitat convertir-la en empresa. O sigui, no només aixecar pasta per això, sinó aconseguir clients i aconseguir inversió, també, per una cosa que molta gent et diria, això és el típic project, side project, bootstrap, d'una o dues persones en temps lliure.
Total, no, doncs, picant pedra. O sigui, realment, picar pedra ha sigut la clau. Ja fa quasi 14 anys que amb l'Aureli vam cofundar Wolko i vam donat moltes voltes. Hem pivotat, que se'n diu, no? Pues més de 3 vegades, hem estat a punt de tancar, si no 3, 4, o sigui, de 3 i 4 vegades, a punt, allò salvant matchballs.
Ja
o sigui que realment... lluitant i perseverant, realment, sí.
I en parlarem perquè una de les preguntes que tenia és perquè molt d'aquests cops que ens hem anat veient els durant els 10 anys és, buah, tio, m'ha estat a punt de tancar. I després és com, buah, ara hem aconseguit no sé què. Sí, sempre després d'un gran punt a baix ve una gran pujada, no? Jo, un dels dubtes que tinc és aquest, no? El de... Vosaltres vau ser bastant visionaris amb el tema de la inversió social, no? Projectes d'impacte, que se'n diu. Perquè aleshores encara no es tenien les mètriques que hem vist en els últims 4 o 5 anys que els retorns en impacte o en el sector social han, no sé com es diu això, outperformejat els del Venture Capital en general, no? I vosaltres vau dir, nosaltres anirem per aquí. Era intencionat o era perquè no sabíeu fer una altra cosa?
Bona la pregunta. No, era intencionat i recordo un dels primers inversors que hem de veure, el Xavier Marcet, que va invertir i és un dels... S'han convertit els primers 5 allò bojos que van creure nosaltres quan teníem ni un business plan, que se'n diu, si teníem una idea i... Una pregunta va fer, però vosaltres voleu ser una ONG o voleu ser una empresa? I quan jo vaig dir, no, volem ser una empresa... Clar, això va prendre el 2012, no hi havia quasi ni business angels aquí, no hi havia, evidentment, res d'impacte, d'inversió d'impacte. I quan vam dir, no, volem ser una empresa, però amb aquest toc i vessant social des del principi, i jo vaig dir, doncs vinga, us vull acompanyar. Perquè en aquell moment era molt, o ets ONG o ets empresa tradicional. No hi havia híbrids, no hi havia evolucions dels models, no? I això, doncs ell es va sumar per la resposta, dir, no, volem ser empresa, però... amb aquests matisos.
O sigui, i per anar alfabets com jo, i ara que a més està molt de moda tot el rotllo aquest de OpenAI i tot això, parlo de si ets non-profit, mm-hmm. si com es veu l'univers paral·lel en el que ets ONG? Què canvia?
Doncs nosaltres, clar, la primera és una empresa for profit o no for profit, no? Llavors ja no és una empresa que era per definició. Però nosaltres vam dir, vale, doncs podem buscar un model híbrid, és a dir, som for profit, per tant, per aquí anem inversors i si no som for profit no els trobarem. Potser trobaríem patró d'una fundació, vam mirar, vam començar com una associació, l'Embrio Wolko, i ja vam haver de tancar-la perquè no eren models. Anàvem a fer el mateix de sempre, no? Buscar socis, buscar patrocinis, empreses que fons perdut posessin diners i això, doncs ja no en un context de ja post-crisi financera del 2008-2011 ja no posaven diners, no? De la CPNL directament per nosaltres, i llavors el que vam dir, vale, hem de trobar la manera doncs que els inversors puguin posar diners i puguin guanyar-ne, però fent un món millor i que renunciïn a part d'aquests beneficis. Llavors vam posar, ja directament al pacte de socis, que el 70% dels beneficis de Wolko reinvertirien en projectes socials. Per tant, a grosso modo, si el 70% ONG, 30% empresa. I tot això, doncs, els vam convèncer. O sigui, van poder entendre que, vale, doncs amb aquest 30%, en l'escenari que tot vagi bé, doncs podem tenir cert retorn. Això seria que molts d'ells ja van fer l'òptica com a primera inversió d'impacte, tot i que no existia encara ni tenia cap bonificació fiscal, van considerar-ho interessant.
Però és una mena de responsabilitat social corporativa en inversió, o no?
Podria ser, és a dir, que ara està molt més estructurat, ara hi ha, no, inclús hi ha molts fons o fons sí. institucionals que ho posen per requisits, no? Que hi hagi una part d'impacte, és digis, que hi hagi o d'economia verda o d'economia social, uns percentatges, etc. Però en aquell moment no. Però ja que moltes, ja començava a sonar, no? Hem de fer un món millor, no val només, no? Capitalisme de fer calés i prou, no? Les empreses han de tenir un compromís de retorn a la societat, etc. I la música comença a sonar. I en aquí doncs, van algunes empreses o alguns fons van dir, ostres, pues, que en el nostre portfolio n'hi hagi una que faci un món millor i potser en el seu cap renunciem a part del, no? del multiplicador que puc fer amb un altre, però bueno, ja em sembla bé. I al final, i després hem demostrat doncs, que podíem compaginar-ho tot.
De fet, una de les coses... Bueno, m'ha agradat molt el tema aquest de si volíeu ser una startup o una empresa o una ONG. De fet, hi ha... Si no recordo malament, és que havia d'escriure una startup sense vendes és una ONG. Les startups han de deixar quan abans possible de ser ONG en aquest sentit i començar a facturar. I l'altra cosa que trobo interessant, que per això ho deia, que no és casual que hagi parlat d'empreses que són una feature. No per disminuir i minusvalorar el que feu vosaltres, però des del punt de vista d'un inversor que diuen, no, jo inverteixo en una plataforma que és no sé què, que serveix per controlar B2B, no sé quantos, i de cop i volta apareixeu vosaltres, no, som un check a la pantalla de... som un tic a la pantalla de checkout dels e-commerce, no? Hòstia, i això que no es percebi com una feature, és una conversa que he tingut amb l'Edu Manchón de MailTracker a MailSuite, no? Que clar, ells han construït la seva narrativa al voltant de, no, vam començar sent una feature, però darrere tenim dades... No? Tenim un component B2B, tenim una marca, etc. Vosaltres com contrarrestau aquest argument del VC que us deia, no, és que sou una feature, jo no puc invertir en features.
No, total. Nosaltres, en els diferents anys, no, i moments bons i dolents que hem tingut, recordo discussions amb el nostre consell o amb altres, i d'una banda, com un gran repte que durant molts anys hem tenit, de passar de ser un nice to have a un must have. No? Aquest va ser un repte que a nivell de vendes constant. És a dir, les empreses han de percebre que guai tenir Wallco, no, ho han de tenir perquè pues, ho té la competència, perquè els hi porta un benefici d'imatge, perquè els clients ho demanen, pels motius que fos, però intentar passar d'un nice to have, que no, ha de ser una cosa bonica, però que no impacta críticament el negoci, no, una cosa que han de tenir, sí o sí. Aquest va ser un repte molt important, no? I aplicat a la inversió, jo m'he endut, o sigui, m'ha aconseguit parlar en fons dels top a nivell global quan volíem escalar, no? dels top tier que us imagineu, i molts d'ells ens deien, hòstia, ens encanta el que feu, o sigui, ho compliu tot en l'aspecte de dir, sabem que serà una empresa xula, que funcionarà, però no serà una empresa de multibillion, que és el que ells juguen, no? Ells juguen a que una surti bé i 10 s'han que no i ha de complir. I ells deien, que érem tant com de nínxol, i jo vaig endur molts noms per això i diuen, no vol dir que no sigui un gran negoci que pugui funcionar molt bé, de fet ho esteu demostrant i estem encantats de... però no encaixeu amb el nostre, no, fons, i això alguns ens ho han dit, bastants ens ho han dit això.
Però és que aquest és un molt bon punt que jo no sé com no diuen més sovint, és a dir, aquesta idea de que no totes les empreses són invertibles i que hi ha algunes que són carnisseries i està bé, o sigui, que tenen un model de negoci totalment normal, o sigui, diu que compren per 3, venen per 5 i seguiran funcionant sempre
totalment
bé, i està bé, i clar, és just el que tu dius, no? Vull dir, aquests VCs funcionen amb un model que diu que és un power law total, que dius, escolta, jo inverteixo amb 100, 97 se'n moriran, 2 se'n moriran més o menys, i una pagarà la festa. I dius, jo si tingués un inversor preferiria mil vegades que em digués,
totalment,
escolta, no, tu no ets del món d'això, busca un altre tipus d'inversor, menys, no sé si la paraula és sofisticat, però que juga una altra lliga que la meva, no? És a dir, que jo, que no sé, vull dir que no ets invertible per mi. I aquesta és una conversa que m'hagués agradat, que molts vicis m'haguessin donat a mi abans, no? De dir, escolta, no t'invertiré, perquè després poses pressions inútils, perquè t'entren com negocis, t'entren diners de... vicis que possiblement és que no estan gens interessats en el teu model de negoci perquè saben que mai li aportaràs allò, no? Llavors...
I es desalinearan i
exactament
després no tindreu una bona... No, totalment. Jo he agraït moltíssim i amb molts em porto molt bé i anem fent, no? O xerrades o cafès amb vicis d'aquests que al final potser no hi haurà mai cap matching en remells, però tenim bona relació perquè els agraeixo un no a temps o ser transparents, perquè també vaig endur tantes decepcions amb gent que promet i et va marejant la perdiu, perquè al final el que els interessa a ells, no? Com a, des del punt de vista inversor, és guanyar temps que acabis de mostrar i alhora que tu estiguis en una posició més dèbil per acabar acceptant coses, no? I, per tant, des del meu punt de vista, és una mica jugar brut, clar, des del punt de l'emprenedor, no? Per tant, els que no han jugat així diuen ràpidament, esto es, m'encanta o no m'encanta, però ABC és transparent, diu que no, però motius i t'ho diu ràpid, això jo ho agraeixo molt. I entenc que per ells també ha de ser a vegades difícil, no? I més a una empresa que els diu, no, que hem de fer un món millor. Hòstia, dir un no directe a vegades costa més que un altre, que, no? Però per això agraeixo els que han sigut transparents.
Tu t'ho has trobat, això del... És que es comenta molt, se sap, no? El tema del VC, que et diuen que van tirar la pilota endavant, per després perquè a poc a poc et vagis quedant sense caixa, després tenim doncs, una posició més agressiva a l'hora de negociar. Tu t'ho has trobat a la teva pell?
Sí,
s'ha vist, però vull dir, no sé si tu...
M'ho he trobat, per sort, amb cap dels que vaig tenir dins, tots ens porto una relació magnífica, vam anar a sopar tots els dies, tots, o sigui, amb els dins, però amb alguns que el procés no han entrat, però s'han portat malament, tinc uns quants allò guardats.
Algun dia...
I alhora...
I algun dia ho diràs, no?
I com a business angel, ara me n'he trobat en alguna startup també algun que en una setmana als praxis que tela.
coincidien, o sigui, aquests dos subconjunts es solapaven, t'has trobat algun que...
Encara
no, vist, encara no. I ara m'ho ha vist els Angels, encara dit, hòstia...
No, perquè per sort, no, d'aquests amb els Parkins no en tinc tants, per val. Sort, no és allò... Però tinc dos o tres d'un i dos o tres de l'altre. Però sí, els tinc allò... Va. Apuntadets.
Escolta, jo crec que vaig a fer una pregunta que jo ja sé la resposta, però la nostra audiència potser no, que és la de... I això, a nivell de Unit Economics, en quin punt arriba a tenir sentit? Perquè tenint una, transaccions molt petites, de caire solidari, un marge ínfim, en quin punt això hi ha tal volum que dius comença... A, o sigui, quan heu trigat a fer l'empresa que sigui rendible, per exemple?
Sí, sí, no, i ens ha costat molts anys, i ara explico una mica el procés, però recordo una frase que em va dir un dels meus consellers, que a més som molt amics, i va dir, hosti, al final, welcome d'entendre que no estem venent, no, Seat, sinó que estem venent Rolls Royce, i amb un punt més bèl·lic, que no m'agrada, però bueno, estem disparant en franc tirador i no en matralleta, és a dir, welcome no pot anar tot arreu, i perquè al final el procés, diguem-ne, de venda, no, d'integració, costa igual una gran empresa, una gran cadena de supermercats que una petita que en tingui 20 per tecnologia, molts cops és bastant similar el procés, el temps, la integració, la comunicació i de més, però el retorn no té res a veure, no? Llavors,
ostres, o sigui, ho anat a caçar elefants, com es diuen el d'això, no?
Sí, bueno. El que hem intentat o el que hem anat fent, sí, sí, i al final ho veus, que al final amb el retorn que hem tingut en termes de donacions no té res a veure amb un de gran, amb un de petit, i que l'esforç molts cops és el mateix. Al final seguim la política de tothom que vulgui ajudar, lògicament, és benvingut, intentem sumar-los tots, hem anat estandarditzant processos, fent coses fàcils per fer la integració més fàcil, però i el foc més, diguem-ne, de vendes, tot i que no es venda, perquè l'empresa en si no pagava diners, no? Això us explico, si voleu, el business model.
Sí.
Però al final la clau era el focus en empreses grans, perquè el retorn era molt gran. I responent-te, les units econòmiques, evidentment, era un negoci de molt de volum. I vam aconseguir fer quarters d'EBITDA positiu i any sencer, pràcticament. Després, i últimament no, perquè hem apostat en llançar internacionalment i hem hagut de fer una inversió per créixer fora, però vam poder mostrar que era un... Però clar, estem parlant de que era amb 15 persones i vam de moure, doncs, mensualment 3-4 milions de donacions, que no està mal. O sigui, que són xifres complicades, o sigui, no molt fàcils d'assolir. O sigui, ha costat molts anys arribar aquí.
És que això és divertit, però és que li has fet el pitch. És que ell i jo, sí, tenim moltes guerres d'aquestes, de coses que no ens posem d'acord, i sempre parlem del B2B i el B2C, saps?
Som uns batallites, tio.
Sí, tenim batalletes, tenim batalletes.
Què preferiu?
No, clar, jo sóc zero fan del B2C, vale? Zero.
O sigui,
no, i li has fet com el pitch que jo sempre li faig pel B2B, de dir, escolta, quan tens un equip petit, o sigui, centra els recursos amb clients més grans, perquè és el que tu dius, no? Vull dir, possible et costa una mica més aconseguir-los, però és que el play de marketing que has de fer per arribar al B2C és tan difícil que és en un equip petit no és real. Bueno, o sigui, no...
És que nosaltres vam pivotar del B2C al B2B. Vam començar a ser un crowdfunding solidari, sí, no? un Kickstarter, un Verkami de les socials, i vam fugir escaldats perquè no teníem ni el gran coneixement en màrqueting o per fer campanyes xules, ni els diners, no teníem ni un duro en els inicis. No? Llavors, clar, vam veure que aquí és un dels moments que va estar a punt de tancar. I llavors vam llançar una solució B2B per Instagram e-commerce. O sigui, però vam pivotar, per tant, clar. Personalment, estic encantat amb el B2B i una mica més escarmentat amb el B2C. És veritat que si la claves amb el B2C, probablement podrà ser el multibillion aquest que volen, és més probable amb un B2C de molt èxit que amb un B2B. És probable, però costa tant més.
Exacte.
Per mi arribar a ser aquest B2C, que en canvi un B2B pots tenir 20-30 persones, ser break-even positiu i tenir una tecnologia molt xula i passar-t'ho molt bé i no estar patint tant, doncs probablement sí.
Aquest és el problema, o sigui, perquè o sigui, jo crec que tens una moneda i la pots anar tirant tantes vegades com vulguis, però jugar al B2C és com voler que et caigui de canto, saps? Llavors, sí, no, és veritat, i costa a vegades, no? Perquè dius, ostres, sí, és veritat que l'unicorni, és a dir, tothom està enamorat del B2C, tothom vol anar al B2C, perquè, és a dir...
Bueno, en aquest país l'unicorni no s'ha més de B2C.
Clar, veritat, perquè hi ha com aquesta espècie d'aura darrere d'anar a buscar el consumidor final i tenir una cosa molt transversal, però dius, és que no, o sigui, no és realista amb equips petits. I amb el teixit de capital que tenim aquí, és a dir, com amb el sentit inversor que hi ha aquí a Espanya, que no hi ha com aquesta idea de...
Bueno, que
no
és de CopyCat.
Sí,
CopyCat i Marketplace, bàsicament.
Exacte, i correcte. No tenim com aquestes de late stage, de, no sé, sèries Q, saps? Que ja t'entra diners si hi ha alguna cosa, no?
No n'he vist mai cap, aquesta.
No, però vull dir, com aquesta idea de com allargar tantíssim, no? Vull dir, l'arribada de mercat, com que això no existeix aquí, el més realista és això, no? És girar la moneda i dir, escolta, que no creu, tu, i que surti alguna cosa, perquè si no, és que... Però si no ho has vist, costa de veure. És a dir, si no ho has viscut, costa de veure. Jo abans et parlava del Ramon García, no?
Sí.
Pues, és exactament el mateix. Jo vaig començar ofuscadíssim amb un productet que obria portes i anava, estava obsessionat amb muntar-ho amb portes de pàrquing perquè per mi era lo evident. O sigui, és el que veia jo, anava pel carrer, veia portes de pàrquing, jo van aquí. Però després, bé, no, és que és molt difícil capilaritzar tant i arribar com tant com al client final. En canvi, si tanques, jo què sé, un ajuntament, un port o una empresa, igual aquesta gent et dona com 10x en el negoci i costa el mateix comença'ls.
És que, clar, de fet, amb l'analogia aquesta que fas, no? En B2C, realment, jo crec que nosaltres com a humans estem com capacitats per pensar que podem fer un cert número de ventes i dir, sí, jo estic capacitat per vendre el meu producte a X persones. Què passa? Que quan fas B2C, i en el teu cas, doncs jo mando, no? Pots vendre aquest producte que igual cobra, o per dir alguna cosa, no sé els números, 30 euros al mes o 30 euros l'any, i li pots vendre a 30 persones, però això no paga un sou. En canvi, amb el mateix equip, fer 30 vendes a B2B, val? Que hi ha una part en la que no estic d'acord, que és la que vosaltres, per la naturalesa del vostre negoci, sí que podia una a elefants, però la realitat és que la majoria de preses no poden anar a elefants. No sempre et diuen, vés a buscar les gazeles, no?
No, total.
Però
després et contesto la part perquè estic d'acord amb el que dius.
Clar, la cosa és, jo és veritat que jo, no havent fet ventes, per exemple, quan vaig començar amb Mars Veïs, vaig dir, home, sí que em veig capacitat de vendre projectes a X empreses, però al principi no em veia capacitat d'anar a HP, Ford, la Lliga, no sé què. Ara, avui en dia, potser sí, però al principi li vens al restaurant del barri, a l'startup del teu col·lega, no sé què. Aleshores, comences amb caçant conills, no? I després arriba un punt en què igual se't posa pel camí un elefant, però és veritat que tècnicament un elefant d'aquests et pot morir. Potser vosaltres us ha anat bé perquè al final, si el que voleu és volum, que nosaltres som una empresa de marge. Som una empresa de marge, no pots anar a buscar elefants, perquè sí que perdre un deal et suposa menjar-te un marge, no? En canvi, vosaltres, tampoc hi havia tant marge en aquest sentit, és, puc invertir en el que surti un, puc tenir-ne tants en paral·lel, no?, perquè són bastant similars, i potser per això sí que us podíeu permetre anar a buscar els elefants, perquè la resta no us interessaven. A nosaltres, la capa mitjana, les gazeles, ens van perfecte. No tenim incentius per anar per un elefant. Val?
Però el punt és, també és que, vull per matisar, perquè estic d'acord amb el que dius, al principi no podíem anar a un elefant, eh?
No,
és
clar,
ara
vale,
que
vale,
ja, perquè,
pensava.
Quan vas a un elefant, dic, hòstia, em pot agradar molt això, però no seria el teu conill d'Índies. Quan vas a un supermercat dels top 5, dius, no, mira, que ja tinc 20 supermercats més de regionals o més de zones, i amb xifres bones, dius, ah, ara sí que t'escolto, no? I ara, quan té un competidor directe, que entres al moment, clar, o sigui, però bé, nosaltres, quan tampoc tenim en el món ideal, és veritat, hi ha moltes que van entrant i no els diem que no, i encantats que entrin, però com no tenim 10.000 clients per país, en tenim 100, 200 que ens interessin realment, no? Que tinguin més de 50, 100 botigues, que és el target nostre, clar, hem de parlar amb tots, i és un procés que pot durar anys, la venda, però, bueno, però entre mig li vas dir, mira, el teu competidor està entrant, o mira, un player com tu, però d'Itàlia està entrant, és quan, o mira, que ha entrat al cadena d'un altre sector, però que és superbona, o un club de futbol que t'agradi molt, doncs, ostres, vas donant xitxa i al final s'alinen els astres, però per això, com que l'hem d'anar mantenint, doncs una venda molt llarga, això també ho hem après. El nostre procés, vendre elefants, o inclús elefants petitets, no? O hipopòtams, són processos molt, molt llargs, són processos que duren bastant, i ara el meu món ideal, no, el pitch sempre deia, no, en 2 mesos tenim,
sí.
2 mesos tinc el cafè, però per dir aquí després passen 1.000 coses fins que es ven.
Hòstia, jo he picat anys certes portes i al cap del temps ha acabat sent un contracte que després no valia la pena, però bueno, ja entrem a això algun dia. Has mencionat dues coses a les quals m'agradaria entrar perquè segurament és el típic que no et pregunten a altres podcasts o a la ràdio, a la tele, t'hauran preguntat per coses més sensacionalistes, però no t'hauran preguntat, per exemple, pels experiments fallits. Ho has deixat caure un parell de cops, que hi ha hagut bastants experiments fallits, no?, de Wolko, que probablement són abans de passar el B2B, o inclús com a origen de l'empresa. No sé qui, si hi ha, quants experiments fallits ha hagut de passar per després ja trobar el model.
Uns quants, no, i s'ha de parlar, perquè és que si no fos per aquests experiments fallits estaríem tancats, o sigui, no, Wolko no estaria avui aquí, sens dubte.
Val.
I m'ho prenc com una part del camí, no?, i que el que veiem que funcionava intentàvem seguir potenciar-ho i el que veiem que no, apartar-ho. I aquí, doncs, parlem amb l'Aureli, el meu amic des dels 3 anys i cofundador, ens enteníem molt bé, perquè ell amb això és més dur que jo, jo sóc molt romàntic, llavors jo m'enamoro més de les coses, no?, els hi pillo carinyo, i ell és més, no, això no ho fem. I estem anant molt, no, ens anem molt bé, perquè al final, doncs, ens hem...
I això gràcies... que tots operacions, que generalment el d'operacions és més el de...
No, ell és operacions.
Però estàs com a CEO.
Sí, jo estava més de vendes, vale, i clar, inversors, i més institucional. Vale. I ell era més operacions, però vale. Això anava molt bé, no?, parlar coses amb... cada dia fem el cafetó i comentar la jugada, i hi havia coses que jo, sí, no, perquè això... També és que després hi ha un punt que que en això jo crec que els que tenim més visió comercial veiem, no? Que al final penses, no, mira, faig aquesta venda ara que potser no dona un retorn ara, però ens ajudarà a tancar no sé què, o ens posicionarà aquí, que si tu mires el retorn immediat o algú dirà, tio, no parlem el temps perquè no és core, i si ho mires estrictament com allò, té raó, no és core, però si penses en llarg termini i al final doncs també passa, no? Però responent-te, sí que ens ha passat bastants cops, no? El primer... No parlem de fracàs perquè, recordeixo, si no fos per aquests, diguem, bueno, fracassos, si volem, doncs per què no? No estaríem vius i no seríem el que som, no? Però un va ser això, el B2C va ser un de molt clar, quan vam veure que no teníem ni les eines, ni els recursos, ni el coneixement per fer campanyes, atreure la gent que vingués a una web i tragués la nostra web i busqués, mira, aquest projecte de protectora d'animals o aquest d'investigació del càncer, tregui allà targeta i faci una donació... Això costa molt, que competeixes contra tot, no només contra cosa de donacions, sinó contra diaris, contra Facebook, contra qualsevol cosa que tregui l'atenció a la gent, que costava molt, i vam veure que no érem capaços. Aquí vam fer un primer pivot, no? I vam fer més tecnologia, més integrar-nos en comerç electrònic, i va ser un primer encert, no? Però igualment aquí un altre canvi que vam fer, per tant, un petit... Teníem ja comerços del top 10 d'Espanya, en teníem 3, i vam dir, igual, les xifres no són tan grosses, què passa aquí, no? I tot arreu, no, l'e-commerce, parlant del 2012, no, el 13, 14, 15, no? Mm-hmm. Oh, l'e-commerce, tot és... I dius, ja, tenim top 3 i estem fent 4 duros i tenim conversions del 10, 15, 20%, que no estan gens malament per ser comerç electrònic. Què se'ns està escapant? Pues se'ns està escapant que el pastís no estava en el comerç electrònic. Per més que tots els mitjans i tots els gurus deien comerç electrònic, però el comerç electrònic, la realitat era menys un 10% del total de les vendes. I inclús avui és en overall menys un 20%. I la gent segueix dient, està molt bé, però a més està concentradíssima en dos o tres players. I sí que de nínxol, o en categories concretes com els viatges, és molt online, però en supermercat, per exemple, que és un dels punts més forts, és molt petita la part encara, no s'ha digitalitzat molt. I ho estan fent, i estan posant molts recursos, però a nivell de vendes, inclús el 90% i escaig de les vendes es passa en el món presencial, en alguns verticals com els supermercats o el gran consum, no? I per tant, fins que no vam aprendre això i vam entendre que havíem d'anar aquí, vam estar, doncs, patint. Per sort, teníem diners, en el moment. I sempre diem, teníem diners quan no teníem model, i quan teníem model no teníem diners, no? És, bueno, però ho vam salvar perquè vam poder aquests anys de travessia al desert que han de buscar el model, teníem diners, i això ens va salvar.
I l'altra cosa que has deixat caure dos o tres cops, que dic, no podem deixar-ho passar, que és la quants cops has estat a punt de xapar i per què?
Home, alguns els recordo de durs. No sé si 3 o 4, però crec que per aquí va la cosa.
Has estat a hores? Què és el que has estat més a prop de xapar l'empresa? Sí. Hores, dies, setmanes?
No, dies segur i desconec si hores. I recordo al principi de tot que si no ens donen rotllo, oficina gratis en un coworking allà a Creàpolis, si no ens ho donen...
Ah, sí, sí.
Saps? Perquè, clar, portàvem temps de pampir, però era no, desgastant, no teníem un lloc on anar, i dius, hòstia, si ja no aconseguim això, és que no farem res. I va acabar sortint, vinga, primer, vinga, la primera ronda. Clar, si aquests 5, dic, bojos són amics, ara tots ells, i són gent, a més, boníssima, que han regidat un món i estic encantat. Això va ser sort, no en coneixia cap dels 5 abans, va ser picant pedra. Doncs si no haguessin entrat, per aconseguir 25.000 euros, vam poder fer la primera versió de la web, que no teníem diners nosaltres, no?, per fer-la, doncs també hauríem tancat. Si no haguéssim guanyat la primera edició del Best Startup i el Banc Sabadell no hagués apostat per nosaltres, també hauríem tancat 2014. I hi havia com 400 i escaig empreses aplicant a la part final i vam guanyar 5. I un altre que va guanyar, que és una Red Point, no? que és un bitxo.
Hòstia.
Que aleshores tres han tancat. O sigui, crec que van tancar, crec que van tancar tres, la nostra, d'aquella primera edició. Ara ja no ho fan per edicions així tant, ara ho fan més, van entrant i això. Però ja com dos edicions a l'any i que, si no hagués sortit això, hauríem tancat. I que són tres, però que n'hi ha tingut alguna més, O sigui que n'hi hem tingut algunes, sí.
O sigui, has estat clínicament mort, no? I has tornat a la vida.
Sí, de fet, a mi m'han xivat alguns dels inversors que ens tenien valorats en zero.
Right off, ja estava directament a això. Sí,
i s'han endut una alegria, bueno.
No només per si impacta, sinó a sobre
no,
per...
No, però que veien que ho donàvem tot, que feia impacte, que eren bona gent, que tal, eren encantadors amb nosaltres, però internament alguns m'han xivat després que ens tenien valorats amb Right off.
No, clar, i que important l'expectativa, no? Perquè al final, si ja comptaves que era un zero... Després li vas donar l'alegria que no, llavors encara eres molt més valuós per ell.
Exacte, una alegria més de les més grans que s'han dut. O sigui que a sobre, hosti, ha estat bé per ells, no? Sí que sí.
I quin ha estat l'any que vau dir ara això ja sí funciona? És a dir, sí. Podríem esperar que fos l'any del Covid, no? Perquè al final totes les transaccions passen a ser online. No sé si aquell any vau experimentar el major creixement o ja ho havíeu fet abans.
Si fos per l'online, No, hauríem tancat. Si haguéssim seguit només en l'online, hauríem tancat.
És l'offline, el que us ha...
Sí, encara vull reprendre el 85% de
les... Encara que els caixers i les caixeres cancel·lin quan vas a pagar.
Em fa molta ràbia, això. És que ho has dit abans, ho has mencionat abans. Jo sóc dels que... No, però és que jo li aparto el dit, perquè és que, a més, una de les coses que m'agrada...
A part que tècnicament, amb les noves directives europees, és il·legal, no poden tocar el terminal.
Però és que ho fan sempre, però és que...
Bueno, sempre no, perquè... Vull dir,
sempre no, perquè tenim 2 milions d'operacions al mes, però potser serien 3 milions.
No, però
si el 99% no cancel·lés, o sigui, pensa que estàs transaccionant l'1% només.
Total, seria molt heavy.
És que diviu que la gent com jo els hi aparta el dit.
També
et
diré
que
hi ha llocs on no ho fan, o sigui, ho fan molt bé, perquè hi ha comunicació, hi ha llocs on ho fan fatal.
Jo no m'atreveixo.
Hi ha llocs en franquícies que...
Jo entenc, volen anar ràpid i al final...
I alguns no saben ni quin projecte hi ha, alguns una franquícia no s'enteren de res, llavors... Però sí que és veritat que fa molta ràbia. Això hauria de ser el client, no? La clienta íntimament, que diu, jo vull donar o jo no vull donar, o m'agrada o no m'agrada, aquest mes sí o aquest mes no.
Et dona el TPV, que... però ja t'està apretant, esperes, això, ja t'ho treus.
O sigui, des d'un punt de vista de producte, a més entendre molt el teu client, no? Llavors, jo, o sigui, el segment de mercat que tens és el meu, per exemple. Jo no tinc TOC, tinc que dir que no, perquè l'Àlex ja m'ha dit moltes vegades que no el tinc, malgrat jo creia que el tinc, val? Simplement m'agrada...
Però necessites un diagnòstic, Marc, si no, no ho podem fer.
Simplement m'agraden els angles rectes, val? Llavors, aquí, o sigui, un dels beneficis...
Les distribucions simètriques de les coses.
Exacte, o sigui, jo abogo per un món simètric. Llavors, una de les coses que m'agrada d'aquest producte és que en l'extracte de la visa les coses surten amb zeros, val? Llavors, o sigui, jo prefereixo que algú em cobri 18 amb 80, vale? Que no 18 amb 76. A mi el 18 amb 76 em molesta.
Un nínxol de mercat que no havíem vist, sí.
Hòstia,
no, 100%, llavors, una de les coses per les quals no m'agrada... Sí, no, a veure, jo si tingués que prendre com una mesura com a polític, una mesura impopular seria...
Arrodonir sempre tot.
Bueno, no, de moment, és que clar, aquestes coses s'han introduït a poc a poc. Jo hauria començat com eliminant la moneda d'un cèntim, val? Perquè és una cosa que això molesta. Llavors, no fer l'arrodoniment a l'alça, sinó un arrodoniment com el de la banca, saps? El de la banca, que és que si tu tens com... És que és molt curiós, això. Si
no ho sabem, és el teu Science Corner. Tens un minut, Marc.
Tinc un minut. Vale. L'arrodoniment de la banca és que, clar, què passa? Si tu tens un 6 o un 4, és molt evident cap on vas, no? Vas cap a dalt o cap a baix, però què passa cap al 5? Yeah. Clar, no saps molt bé cap on has de tirar. Llavors, hi ha una fórmula aleatòria, perquè quan és el 5, depèn, és una funció binària que va cap a dalt o cap a baix. És l'arrodoniment bancari, vale? Bueno, jo he après alguna cosa. Llavors, doncs, jo el que faria és que eliminaria la moneda d'un cèntim, vale? I simularia. Jo el que faria seria com agafar i arrodonar les coses a 5 i a 0. I poc a poc anar introduint aquestes millores. Vale? Millores socials, perquè si no estic més tranquil i tingui menys monedes, després la de 2 cèntims i començaria a arrodonir, començaria a mirar, perquè la inflació al final està obsoletant aquestes coses.
I després l'altra és descàrregues elèctriques als caixers que toquen el botó vermell de cancel·lar.
És una mesura excel·lent.
Exacte.
Impopular, però excel·lent.
No, però tu imagina't, o sigui, els números els tindríeu molt millors, si
no, no, no en tinc dubte. Si molta gent m'envia WhatsApp, i m'acaben de fer, o a mi mateix m'ha passat, i dius, tio, no. Sí, sí.
I què passa? Arriba un punt en què dieu, això... bueno, té una trajectòria i de cop i volta, next thing you know, hi ha una roda de premsa super amagada. Bueno, no hi ha roda de premsa, perdona, roda de premsa. Comunicació de premsa, un petit article per a internet que posa que formeu part de Delivery Hero.
Correcte.
I ja està. Jo sé perquè tu m'ho vas explicar en privat.
Sí, sí.
Però si m'hagués hagut d'esperar jo a veure-ho a Barcino, no hauria sortit pas.
No vam fer molt de soroll.
Què va passar? Què es pot explicar?
I vam anar al South Summit i vam explicar allà al South Summit que ens han convidat. No? O sigui que ho vam comunicar.
Però això és el país del costat, Sergi. No correcte, ens arriben aquestes coses. No? Nosaltres no sabem això.
I vam posar a la web, o sigui, vam posar-ho, però crec que no vam anar a fer-ne, no? A la gran, no? Conversació que hi ha moltes startups, i més com a inversors, però en podem parlar, m'han endut algunes de que s'ha comunicat com una venda i el gran èxit, i quan els inversors ho han palmat tot. Però, de cara al món, s'ha vengut. No, la gent no va ser el nostre cas. Però ha passat, Vull dir, passa.
Sí.
I és això que dèiem del sector, no? Que jo crec que sí que s'han de comunicar les coses. Creiem, de fet, moltíssim en la comunicació, no? I transparència, que la gent conegui. També crec que hi ha els startups que pequen de comunicar molt poc. Però també aquesta obra, no?, sobre representació que posa o vinga, abans també penso que la sobreexposició pot ser dolenta, no?, i pot fer perdre el focus molt fàcilment. No?
Però clar, jo entenc, a nivell de números no domino molt, no?, però un gegant que és inclús una empresa cotitzada, no?, si no recordo malament, Delivery Hero, que per això està, perquè és una empresa que ha de tenir unes cotes transparents i tal, vosaltres sou l'arrodoniment solidari de Delivery Hero, no?, en aquest sentit. O sigui,
totalment.
A ells no els interessava tampoc publicar-ho, i a vosaltres tampoc us ajudaven res, no? O sigui, és que és com la simetria aquesta de... Sí. Quan es ven a startup en el sector, generalment és en disclose amount, vol dir s'ha malvengut, és un acquihire, val? Si posen un número, És una miqueta també les xifres de la Guàrdia Civil, la policia i els convocats de la manifestació, que no saps ben bé per on va, cadascú diu una xifra i després al final ja entres en aquest joc de, bueno, a veure quina xifra em donen avui, no? I però el vostre cas és més com un... Es va descobrir d'una manera com molt així lateral, no? En aquest sentit, no sé...
Sí, no, a veure, volgudament no vam fer la gran, allò, no, gran comunicació.
No, ni la petita, no anem, tampoc.
Però no ho hem comunicat, és a dir, si busques està comunicat, allò, no n'hem volgut ferrar, diguem-ho així, però ho hem comunicat i no n'hem amagat ni molt menys. Què hi podien guanyar ells, no? Que els alemanys de The Hero, no? I que a més entremig van estar comprant a Globo, o sigui, del mateix procés que ens vam adquirir, el mateix més o menys termini.
Va ser el mateix temps.
De fet, vam començar més nosaltres, parlant inclús amb Globo, amb ells, etc. Perquè a molts cops ja, els alemanys ja eren accionistes de Globo amb un percentatge sí. rellevant, no? I vam estar parlant, i entremig Globo tenia les dues opcions, crec, de si tirava més pels alemanys o si intentava més un camí sol i sortir borsa, però ells van optar també perquè en el seu món és un sector, i ara els he conegut més, molt competit, molt de gegants. Llavors, clar, quan jugues amb monstres que són 10 vegades més grans que tu, que poden decidir posar un budget i enfonsar-te als seus mercats principals i tanquen la companyia, jo entenc que ells van decidir, van veure, doncs, anaven junts o els hi costaria molt, no? El nostre és diferent, és una cosa molt més de nínxol, que a més, una cosa molt maca, que ho tenim pactat amb ells, que mai guanyaran un duro amb nosaltres, que també pel que poden guanyar és anecdòtic versus les seves comptes, no? Que és una borrada, però no volen donar-se pianel, això, i és una cosa que tenim pactada i que m'agrada molt, no? És a dir, que a mesura que anem creixent, nosaltres els diners els anirem reinvertint per créixer nosaltres, o anirem baixant el que anem cobrant a les entitats socials per serveis, no? Per tant, no, però no els hi pagarem a ells. Ells, d'on tenen? Ells el que veien és d'una banda, bueno, clar, és una borsa, memòria, no, d'impacte, els nostres números van introduir, els hi han anat molt bé. Hi ha moltes sinergies, no? Emprem amb l'equip de Globo que estan aquí, que al final anem als mateixos targets, ells van a restaurants, a supermercats, els nostres també, llavors hi ha moltes sinergies de proposta de serveis més completa, etcètera, no? Amb els mercats on poden... Que, bueno, ens sopem amb Globo, bàsicament, no? Per estar més a nivell de l'estat espanyol, estem a Andorra, que ells no hi són, però estem a Portugal, a Itàlia, més al sud del Mediterrani, estem, que és de l'òptica de Giro, és Globo, no? Tenen uns, per dir-ho, si hi ha Amèrica Latina, tenen uns a Àsia, uns a Corea, que és molt heavy, només els coreans. Ara m'invento una mica les nubes, però perquè entendre les magnituds, eh? Només els coreans estan a 180 i pico països. Només els coreans, Corea del Sud, mouen pràcticament, no diré la meitat, però una borrada així. És a dir, de tot el grup. És espectacular. O sigui, a Corea no s'hi demanen tres cops al dia mitjana la gent delivery. Una borrada.
És una manera d'obrir portes, perquè jo entenc que, clar, Delivery Hero al final també tira molt de B2B, o sigui, hi ha una part de B2C, sí, clarament, sí. Però la part que segurament fa més pasta i sustenta els unit econòmics és que tenen molts acords B2B. I llavors entenc que una manera d'entrar a certs B2Bs és aquests partnerships de podem entrar per responsabilitat social corporativa perquè tenim una cosa com Volco, podem tenir una gestió, sí, com un software de gestió de fletes...
Segurament, tal, no? el guany que no estan de P&L, per entendre-nos, sinó que serà més per aquí, més en temes de memòria d'impacte i més en termes de vinculació amb els seus aliats. Per al final, si tu només portes el delivery i del competidor i tu, no sé, cobres, no sé el normal, cobro el 20 i de cobro el 18, doncs igual canvio. Però si importes el delivery més el software de caixa, més les donacions, més tal, doncs igual no canvio perquè treballo amb tu més integralment, no? Doncs jo crec que pot anar per aquí la cosa.
Sí, és el concepte aquest que es ven del soci industrial, no?
Pot ser, sí. Clar, nosaltres al final, no les mai hem buscat una venda, no? No va ser casualitat.
T'anava a preguntar per això.
No, endavant, que va, tira millors. De fet, estàvem començant a buscar una ronda per créixer fora, que m'estàvem portant uns quants nois ja.
I quin any? De quin any estem parlant?
Estem parlant, això, espera't...
El 20?
El 20 o 21? No era post-Covid, eh? O sigui, el Covid vam estar... El 19-20 vam fer una rondeta petita aquí que va més d'aquí encara i vam dir, ara tocarà anar fora, no? A fora, volia venir a Itàlia, que ja hem aconseguit, però ens ha costat anys, eh? Sí. I per on peixes un sac de cua? Parlàvem amb inversors de fora, ens diu, ens encanta el que feu, perfecte, però demostreu-nos que podeu anar a un altre país. Però per anar a un altre país érem temps i diners, que no teníem. I llavors era una mica el peix, no? Ostres, què fem? I en aquest procés vam tenir aquesta sort, ara puc dir perquè fa uns anys i estem molt contents, no? Però mai vam buscar una venda, era una cosa que no ni contemplàvem, algun inversor la tenia al cap i que ens teníem right off, però tenien anys vista i no sabem ni qui podia ser un potencial, o potser pensar més en un, no, un Visa, un Mastercard, o potser un potencial, però mai hauríem pensat en algú més, diguem-ne, no? Un industrial que pogués veure-li la sinergia de negoci.
I aquesta relació amb un possible comprador, o sigui, qui la forja? L'equip directiu, entenc que era més l'Aureli, era més tu... com es va, fins a quin punt pots compartir, també això de dir,
no, això va ser...
com s'inicien les converses de, ostres, doncs potser no, podríem vendre o podríem fusionar-nos, no sé quines van ser les paraules.
No, va ser com que, va ser de casualitat. Aquest és la portava més jo, perquè portava més la part d'inversió i la part més de cara en fora, diguem-ho així, portava més jo, l'Aureli porta la part més de cara en dins, no?
Val.
Però, per exemple, aquí pues, coneixia a l'Òscar, no, de Globo, i havíem en el seu moment pilotejat amb algun inversor, i envia el DEC a algun inversor que coneguis perquè estem en un moment complicat, no? Estem patint i això. I ell ja ho va moure. O sigui, va ser
ell que va dir, va veure l'oportunitat, que
sí,
igual...
Sí, va veure les sinergies, i o sigui, en aquest cas va ser absolutament ell, i casualitat, perquè jo estava pensant que igual em presentarà algun inversor francès que jo no conec, no? Perquè jo per LinkedIn anava tocant a tothom, però clar... És com aquí, no coneixem a ningú, com nosaltres veníem sense conèixer ningú del sector, ni cap inversor, ni cap client. Nosaltres que hem anat construint, que ara tinc o tenim grans relacions, és tot amb aquests anys, no? Guanyades amb treball, diguem-ho així, no de previs.
Quant de temps dura el procés vostre? És una pregunta que m'agrada molt, perquè ja saps, jo estic bastant ficat en temes de manei, i és molt divertit les respostes que dona la gent de... perquè generalment dona una resposta de portes cap enfora i l'altra de portes cap endins, perquè en retrospectiva, clar, tampoc li pots dir al teu equip, t'hem estat ocultant això durant X mesos, perquè de vegades hi ha M&A que és fallit, no? Clar. I de vegades hi ha M&A que surt bé, però clar, durant un temps no ho has d'estar compartint a l'equip. Hi ha molt poca gent que m'hagi dit que ha estat 100% transparent amb l'equip, no? Però allò de dir, estem venent l'empresa o negociant vendre l'empresa i ho he comunicat a l'equip, clar, ja, tu saps que hi ha una part de due diligence, hi ha una part de confidencialitat, hi ha una part de no shopping, hi ha una altra part que és, bueno, de completament la pèrdua de focus de l'equip fundador, i que l'equip veu que d'alguna volta està entrant gent a les teves oficines i que et passes el dia reunit, o els socis fundadors esteu tot el dia reunit i deixeu moltes coses penjades.
Sí, sí.
Com vau portar aquest procés, vosaltres?
És que l'Àlex està enmig d'això, jo crec, i això pues, està sindicant la seva educació.
Estic projectant, potser.
Sí, exacte.
Hauré
sí.
de donar moltes explicacions al meu sí. equip de demà o demà passat, que és quan tenim la reunió d'aquí, però... No, gràcies,
és,
Marc.
És un procés lent, o sigui que sí. molt lent. També dic, en el nostre cas ha donat la circumstància que entre ells es van comprar. O sigui, es va comprar Dirigiro al Globo entre mig, i és una operació enorme comparada amb la nostra, que clar, que érem petitets, no? Llavors, clar, va passar... Vam quedar una mica apartats.
O sigui, ja que estamos...
Però vull dir,
bueno, sí, va ser l'arrodoniment. Sí, exacte.
No, perquè va començar abans, però es va parar una mica, no?
Llavors... Va començar abans.
Sí, però ells eren socis, ells dos, sí, abans, clar, però vull dir, però el procés sí, vam començar, hòstia, pot tenir sentit, però clar, el pot tenir sentit anar-ho explorant, ostres, pues, no, anar convencent tothom a casa seva, perquè al final no, també no va convencer molta gent. Jo crec que vam ser, clar, no me'n recordo exactament, perquè ja fa uns anyets, va ser, no vam firmar, ja farà aviat 3 anys, el 23, a principis del 23, i igual portem 2 anys amb això.
Del primer cafè, més o menys, que has dit tu,
igual,
no?
Sí, t'ho dic amb una mica de memòria, però crec que pot anar per aquí. Jo crec que, al final, la veritat és que teníem diferents portes, no? Sí que l'equip seguia buscant una ronda, perquè al final siguem transparents i també, hòstia, vas veient si tens recursos, si no, volem llançar al mercat, no, però no podem, perquè no hi ha calés, doncs pues, això també ho has d'explicar, no? I al final, no, sempre hem tingut molt bona relació amb l'equip i molts s'han convertit en amics, no? I llavors, al final, hem una petita família, no? I tot el que es podia explicar, diguem així, que haguéssim explicat, també és que jo crec que hi ha una part de pressió que has d'intentar no traslladar a l'equip, saps? Perquè al final... Exacte. Perquè no és la seva feina. La seva feina, ells han de tenir tranquil·litat per treballar i això és la meva feina, que hi hagi diners a final de mes per poder pagar les nòmines. I, lògicament, si ja saps que no n'hi ha bé, els has d'avisar i has de buscar alternatives, no? Hem tingut un moment complicat nosaltres, per sort, això mai hem patit molt, però hem tingut un moment abans, molt abans, complicat, però crec que l'equip no és el deure d'un treballador o d'una treballadora no és haver de tenir la càrrega mental de que una startup va bé o no va bé. Altra cosa és que si tots fossin socis, llavors, lògicament, però si no, ostres, no els has de martiritzar. No? Per tant, se'ls ha de ser transparent, però sense preocupar-los en excés, sí, i més sí, tampoc n'hi ha per preocupar.
I a tu, a nivell personal, et canvia la vida? I no et canvia la vida en el sentit de em puc comprar un jet privat? O sigui, et canvia el dia a dia, vull dir. És a dir
no me'l puc comprar, però no me'l compraria, si pogués. Però, sí, no, a mi, per el principal...
A mi és una de les coses que més por em faria.
Absolutament.
No, és que jo però... tinc el meu tinglado muntat aquí i ara ve un altre em compra i diu, i em canvia tota la història, saps?
Tant de bo te poguessis comprar, perquè necessitaríem tenir com la l'arxienemic de José Elías és una persona que realment tingui aquests valors, uns però, valors bons, però, vull dir, jo estaria al teu equip,
ni un cotxe, no tinc ni cotxe, jo el robo, tinc el de la meva dona, que treia multinacional al darrere,
no diguis que has vingut amb bicing perquè no és veritat,
no, però jo li he robat el cotxe a la dona per venir avui, perquè vingui al Vallès, com saps, però no, faig molt ferrocarril, no, doncs canvia, el que m'ha canviat més i més a bo, i que després s'ha convertit, no diré dolent, però després ho matiso, però bo és no haver de patir cada final de mes per tenir els diners per pagar nòmines. Que això era una cosa que cada mes estàvem allà patint.
Quant de temps vau estar? Quants anys vau estar patint per això?
Des del principi.
Hòstia.
Però, a veure, no, el moment que hem tancat una ronda d'1 milió i 1 milió de fons públics de la Unió Europea, aquell moment, que el 14, 15, 16, no vam patir, però no teníem model, allà patíem perquè, hòstia, no estem facturant res, i vam tenir calés. Sort, perquè en aquells anys de no tenir calés en poder desenvolupar un any i mig a picar pedra amb tecnologia per darrere, que sembla molt fàcil, l'alt que bonic, toco el botonet. Però aquestes dues transaccions ha costat, no, Déu i ajuda a poder-les muntar per darrere, no, la tecnologia darrere, integrar-se amb més de 20 passades de pagament, que també n'hi ha algunes de globals, que costa molt. O sigui, tot això ha sigut molta feina i molts diners, i va anar bé que ens enganxés amb calés, però després, que no, però és molt finals a més, o trucar al banc, hòstia, un préstec, tal, perquè no arribem, o sigui, això ens ha passat també vegades, eh? I clar, el no haver de patir per això és molt, molt, molt fort, no? Perquè dius, hòstia, ara només tinc el patiment que té una empresa, diguem, normal, no? Les vendes, el créixer, el complir el pla, el que tot vagi bé, etc, però no el no tinc diners per pagar nòmina a final de mes, que això, ostres, és un mal viure. Doncs això te'l treus. És veritat que ja fa 3 anys que no tinc patiment i ara ens falta una mica la vidilla de start-up, no? Que ja no has de parlar d'inversors, no has de buscar diners, que és un pal, i ara penses, per què vull tornar a ficar-me en aquest merder? Però alhora és part de la gràcia, no? I també, doncs, tenir encara tot per fer, doncs, mola també, no?
També t'anava a dir que tu et veig més rejuvenit, saps? Vull dir que això, aquests 3 anys de no haver de pagar...
Dels 40, eh?
Jo també em preguntava, dic quants fundadors, quants teus hauran fet el malabarisme mental i narratiu d'explicar-li al seu equip estem aixecant una ronda quan en realitat estan venent l'empresa, perquè al final vendre una empresa també es pot ser percebut com una inversió externa, no? Vull dir, en aquest sentit, i després haver-ho de justificar, dic, hòstia, jo aquest tipus de falta de transparència la trobo difícil d'explicar, però és veritat, hi ha un compromís, no? Al final, el de quan estàs venent una empresa, pel que m'explica tota la gent que està involucrada amb aquest tipus de processos, que és el de dir, clar, no ho puc comunicar, però a la vegada l'equip ho percep, aleshores no vull perdre jo el focus, però jo el focus el perdo, però si el perden ells també, caga de pastoret, no? En aquest sentit, hòstia, ha de ser una part molt complicada de gestionar.
I, exacte, no, i al nostre cas va passar que buscàvem la ronda, i això va ser com el bolet que va aparèixer, però clar, no, imagina que el bolet no surt, especialment el meu, perquè la meva tasca era de seguir intentant buscar diners, perquè si no també tenia un problema. Per tant, l'objectiu escenari A era, no, anem a fer una ronda. I entremig sí que aquesta oportunitat i tant de bo surti, però si no surt, si no fiquéssim ficar tots els ous a aquella cistella i la cistella no surt, adeu.
Anem a preguntar, perquè la part de Business Angel, abans que ens quedem sense temps, una part que, bueno, no sé, t'ha quedat alguna cosa pendent de World Cup, segurament 26, no? Però...
26, i sense ànim d'obrir un Science Corner, estic superinteressat, és que ho has mencionat...
Digue'l, fes,
que
perquè...
Ja,
vull dedicar-li 10 minutets
a inversions. No, talles, espera, és la integració amb els TPVs, tinc molta curiositat. O sigui, perquè jo entenc fer producte, com... I, escolta, m'integro-me amb tal web, el que sigui, no? Però... com t'integres allà dins? Em sembla com molt endimoniat com veure que allò et parla amb tu, saps? Com funciona la integració allà dins?
És molt més difícil del que estem des de fora.
I que posi un missatge en català també, encara ha de ser més complicat.
Sí, però...
sí, aquí, primer, més o menys no veníem del món dels pagaments, no? Ni l'Aureli ni jo, llavors aquí entendre, primer, hi ha molts actors, que si hi ha un Red 6 per aquí, però hi ha els bancs, després hi ha el Mastercard, els Visa, l'American Express, després les passarel·les de pagament, hi ha els integradors, hi ha un panorama que ha costat anys, ara no ens hem convertit en experts, però quasi en el món dels pagaments, però un panorama que tela. I llavors aquí primer s'ha d'entendre, aquí vam tenir la sort de tenir gent molt maca, no? Que recordo el Jordi Pasqual, el Ramon Bonet, gent molt maca, no? Un d'Ingenic, un del Sabadell, que ens van ajudar molt, ens van ajudar a conceptualitzar-ho, a veure com podia tenir sentit això, i començar a parlar amb els actors. És clar, em falta dir més, perquè molts, molt guai, això ve molt millor, però aquí tinc tantes hores de feina i llavors, podem donar un revenue share, però sí, però això és a futur, i a veure, necessito calés, clar, busca'ls, etcètera, però a la part de només de concepte de com podia funcionar això per darrere, no? La, codificar així, això aixà, que la clau també que només es passés un cop la targeta, perquè si no la gent està allà, si ha passat els cops de targeta, els cops del mòbil, malament, perquè la gent paga una i s'oblida, se'n va, llavors no funcionaria, ha de ser tot molt fàcil, no? Molt, molt lleuger, perquè si no el procés es complica i ningú donaria. Doncs això va costar moltíssim, dic, de feina de la que no es veu, no? D'anar picant pedra, això, un any i mig, ben bo.
Clar, i sobretot com que no és un món obert, no? És a dir, tu, per exemple, desenvolupes el que vulguis, t'integres en una web i saps més o menys com funciona perquè parles el mateix llenguatge, parles amb el seu CTO, el que sigui, fas la integració i fora. Però aquí, o sigui, imagino que algú t'ha de donar permís per portar-te un TPV. És a dir, no és tan...
Totalment,
o sigui...
no molta gent. És a dir, t'ha de parir molta gent, les passarel·les, però després s'ha d'autoritzar. A més, entremig hi ha hagut directives noves europees, no? La PSD2 en pagaments, ara estan entrant a PSD3. O sigui, hi ha un món bastant complex. L'han anat protegint cada vegada més, perquè també és fàcil fer fraus amb el tema dels pagaments i demés, i per això hi ha molts actors, i cada canvi en un terminal s'ha de certificar, que se'n diu, no? L'operador central de cada país, si és que n'hi ha, a l'estat espanyol hi ha Redsys, que és un projecte dels bancs, però altres no sé qui hi ha, però aquí pues, ha de certificar cada canvi en un TPV, no? Pràcticament, llavors, bueno, això són processos macos.
La part de Business Angel, per donar-li uns minutets abans de tancar. Tu ja vas començar a invertir abans de l'operació amb Delivery Hero, vull dir que tu ja estaves invertint, perquè més Smartech. No sí. És que ara t'ha entrat pasta i t'has convertit en Business Angel. Tu ja estaves a Smartech.
Ara ho he fet directament.
Ara en tens més, que és diferent.
Abans no en tenia. És a dir, Smartech va ser una aventura maca que vam fer amb uns quants amics, no? Que, sí. I vam aixecar un milió i pico. Els GPs en vam posar poc.
Era una SL, entenc.
Era SL, era per a CNV, i no, si bé menys d'avui pico no havien de ser regulats, i,
correcte, sí.
Però com que no havia ningú que hi treballava, va ser un divertiment, diguem-ho així, no vam fer-ho regulat, i tampoc hi vam renunciar pues, a gent que volia ficar diners per no passar-nos del límit que ens havia la CNMV, no?
Val.
Llavors vam fer-ho i aquí ja vam veure moltes startups. Aquí la idea era fer coinvertir amb lead investors que feien una sèrie A, sobretot, no? Rondes a un milió tal, i fer tiquets a 100, per exemple, no? I que fent 15-20 operacions. I una mica la tesi la vam complir bastant bé, hem tingut algun èxit molt xulo, també un parell que han tancat, i també molt contents. Clar, aquí ja vaig tenir els meus primers, no?
Piquis, els dos retorns van venir d'aquí, o sigui, tu vas tenir més d'un fons...
No, aquí encara no. Encara no. A més, els hippies encara som els últims a cobrar.
Clar, després, clar, per això deia.
O sigui, aquí com no he recuperat res encara, perquè tenim la majoria encara vives, no? Per tant, estem ara amb el que és un període de desinversió, per tant, encara estem bé. Però aquí, a nivell de personal, de veure-ho, no? Fins ara ho he viscut tot des de la banda d'emprenedor, anar a picar milers de portes, endur-te nous, processos llarguíssims, etcètera, term sheets, bla, 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 o sigui, tot sempre dic a les xerrades, no? Dic, ei, emprenedors, quan calculeu 4 mesos, seran 8, o sigui, però veieu, perquè inclús que els convencis, vés a dir diligència, term sheet, coses que tu, que si no tens caixa, i el que dèiem abans, dindran, i potser sí, ja, pues et poden collar per aquí, o no podràs negociar bé altres coses, no? Per tant, però això ho havia viscut des d'emprenedor. A mi Smart ho vaig veure des d'una mica des d'altra part. Això vaig veure que personalment preferia estar al cantó de l'emprenedor a nivell, diguem-ho, laboral o de les meves hores, no? Perquè no m'agradaria treballar en un fons allò full-time i això, però alhora sí que vaig veure si mai puc, m'agradaria ser Business Angel i això és la vida, tinc la sort, no?, de poder-ho fer, i ara, doncs, encantat d'estar-hi i intento estar sempre al cantó de l'emprenedor. És a dir, jo encara em considero, m'enviaran els term sheets i me'ls miro molt per sobre, per dir alguna cosa, no sé, típica, em posaré a negociar 1.000 clàusules i, en canvi, si puc, que és tu abans, no?, puc fer un parell d'intros que ajudin, doncs, encantat, perquè a mi vaig tenir la sort dels que em van ajudar i, ostres, penso que és la feina del Business Angel, no?, també, no posar masses pegues, ajudar i estar a prop de l'emprenedor. Després ja hi haurà els VCs que faran el seu recorregut i tenen un altre paper, etc.
És que justament l'altre dia vam fer una esmorzada forquilla amb un bon amic, el Marc i jo, i ens va dir, això de l'Smart Money és una gran pila de merda de vaca, no? Que no compleix ningú. Jo pensava, dic, no és veritat, conec gent com... I em vas venir tu al cap que dic la gent d'Ilix, la gent de... No sé si les Munts, no sé què, m'han dit. El Sergi va entrar i la primera setmana em va obrir dues portes molt bones. Ja m'ha portat X clients i, a part, altres inversors. Molt poca gent, que jo he ficat així d'inversors, empreses on jo he posat pasta, m'han donat aquest feedback, saps? Són els contactes aquests que has fet tot el temps que no has estat a l'Spotlight i que t'has dedicat a fer doncs, sí, ventes, aixecar inversió, etc etc. Els estàs podent reutilitzar per això? O també és un mite?
No, o sigui, estic d'acord en que hi ha més en general, més bullshit del que és, no? Perquè al final tots diem, ostres, Smart Money, tu mires els webs de molts vicis i tots diuen Smart Money, i penses, jo n'he conegut alguns i et demanen al final del mes no, que els hi passi el report i només han posat alguna pega, no l'he vist Smart Money, potser en altres casos la fan, però en alguna escrivició no, però jo per exemple intento no ser això, no? També si no està, vaja, jo he patit molt i m'ha anat bé tenir pues, gent que s'ha compartit amb amiga, no? A prop, doncs, ostres, m'agrada pues, poder-ho retornar també i content que diguin això, no? Que et diguin això, hòstia, em fa feliç perquè és el que intento. I penso que és part de la feina del Business Angel i on pot ser una diferència, no? Perquè al final tu poses els diners al banc i et dones una mica, pues, mira, un 3%, o inclús en borsa. Tu pots mirar, però tu no portes res diferent i no pots influenciar.
No depèn de tu, no?
Exacte, no pots influenciar en que vagi millor o pitjor. En canvi, aquí, tu els hi portes una bona venda i a part d'ajudar-los i tal, pot ser que la teva pròpia inversió vagi millor, perquè si de cop o una següent ronda, per tant, és fer-ho perquè jo crec en que... No, i també crec que en el model que els que han fet calés, ostres, aquí aquest país s'ha pagat molt d'invertir en els sectors tradicionals, no en totxo i tal, i el que caldria és que invertir més en startups o en empreses tradicionals. I, per tant, doncs, intento aplicar-ho i alhora intento ajudar, però alhora això també et redona el teu benefici si surt bé la roda.
Sí, però després també t'adones, per posar una miqueta el contrapunt d'això, no? Inversions que tenim en comú, que per molt que potser m'ha portat com a Smart Money i després ve l'emprenedor i s'ho carrega. Vull dir que també hi ha com aquest terrorisme estocàstic.
És cert, eh? Val. Sí que, o sigui, en l'exemple aquest que poses de l'esmorzar de forquilla, sí que és cert que el concepte de Smart Money s'ha sobrevenut, és a dir, com a nivell institucional, de dir, no,
el
sí, jo t'aporto molt valor. Si aporto valor, és que el valor és un concepte molt indeterminat.
Ja parlarem algun dia del valor.
El valor, si algun dia parlem del valor. Però sí que és veritat com que quan tens agència, el que dius d'aquesta agència, no? De poder invertir en alguna cosa que pots tocar i que pots moure, sí que és cert que crec que tens molta palanca com a individu. O sigui, jo penso en molts llocs on sí que he aportat valor, entre cometes, real, de dir, escolta, l'he connectat amb aquesta persona, li he presentat, no ho sé, tal empresa amb qui he fet un deal, el que sigui, però crec que ho pots gestionar més a nivell petit. O sigui, tu, com a persona, és com a nivell de fons, a mi pocs fons m'han ajudat, eh?
Vale. Dues preguntes ràpides per anar tancant. Una és, bueno, ja saps que tu quan escoltes la Sotana, a la Sotana fan la pregunta de la relació amb la cocaïna. Aquí no preguntarem això, però sí que podem preguntar per la teva relació amb la tecnologia. A nivell personal, al Marc li interessa molt aquest tema, és tu com t'organitzes? Quin és el teu tech stack personal de productivitat?
Vale.
Ara entens, oi? Perquè tenim menys audiència que la Sotana.
Sí, perquè no preguntem per aquest tipus... No fem la pregunta del Broncano.
No
preguntem la del Broncano ni aquesta.
Qui pregunta el Broncano?
A que quan ha estat l'última vegada que has follat o quants diners tens al banc? Has de respondre una de les dues, saps?
Hòstia, això és un sensacionalista.
No, algun dia, algun dia.
Jo no sóc un gran tequi de que diguis, uau, saps? Tinc amics meus que són... que estan en multinacional i que penses, en el seu dia a dia no fan servir la tecnologia, però en canvi són super... Oh, m'he comprat l'últim gadget que va sortir ahir no sé on i se'l compren. Que dius, flipats, que estàs aquí gastant una calera amb coses que potser no fas ni servir. De fet, la meitat no les fan servir.
No.
Però home, jo sóc molt de Google, és a dir, molt de Gmail, molt de Calendar, ara últimament feia molt també Drive, ara després sí que algunes... que, hòstia, ja fa molts anys amb Slack i molt content amb Slack, la veritat, ens van minimitzar molt els mails, doncs hem fet servir gires, coses així tenim, no? Trellos, per part de project management i això, però a nivell personal, o sigui, fora de l'empresa, diguem-ho així, jo tiro molt amb coses molt bàsiques.
Tu WhatsApp, eh? Tens les persones més eficients que conec amb WhatsApp.
WhatsApp, he treballat molt amb WhatsApp, amb molts clients, que són perquè ja quasi amics, amb molts inversors, amb WhatsApp. WhatsApp, Gmail, LinkedIn. LinkedIn per mi és una eina fonamental. O sigui, la meitat de gent que he conegut professionalment o més l'he contactat per LinkedIn. Després, ara, abans no hi havia tant com ara, que cada dia estan venent qualsevol mindonga, no? Però crec que per mi LinkedIn és una eina també molt important.
Sí, I l'última pregunta, que és, ara què? Ara què? Perquè estàs...
Sí.
Semi-retirat, vull dir, el teu últim canvi de LinkedIn has passat a ser board membre de la junta directiva i ja està.
Fa una setmana.
T'han penjat la samarreta, Wolko, fantàstic. Ara què?
No, per mi Wolko és com un fill, m'estimo molt i em vull ajudar, però ja el dia a dia, no? Això et passa, hi ha un equipàs i que segueixin i per molts èxits junts. Però el dia a dia, això fa una setmaneta, estic ara reenfocant-ho, el desembre és un mes també maco per estar amb la mainada, per estar fent coses, molts cafès amb gent, pensant, i algunes idees per nous projectes, però ganes d'emprendre. Al final, com que els últims 3 anys no hi ha hagut aquesta part de buscar calés, d'això, posar una mica part de començar de zero, ve de gust, també penses, hòstia, amb el bé que es diu fora, has de tornar allà al fang, però sí, jo crec que tornarem a emprendre.
Algun sector en particular, perquè ho dic, perquè la nostra audiència a vegades ja contacte a la gent que ha passat per aquí. Això és el teu trampolí cap a l'estrellat o és això, eh? Vull dir, passar per aquest podcast.
No, era...
És el primer i l'últim que et farà falta.
No, de fet, ja m'han fet algunes propostes, no? Vine a fer i tal, però no, no... Ara no és el que buscava, no? També una multinacional, això no és el que em crida, sinó algú que tingui, o sigui, un punt amb tecnologia, a un punt... Si fer diners per fer diners, no? Per anar a tenir un punt d'impacte important, és a dir, per mi és fonamental també, i és el que et dona... En aquests moments difícils, si no hagués sigut per la part d'intentar fer un món millor, que ens hauríem rendit molt abans. Llavors, això et dona un plus d'energia que... Però després també treus talent molt més fàcil, o sigui, té punts bons a nivell de pur business, diguem-ho així, però alhora a nivell de, no, de purpose, no, d'objectius, t'omple molt. Per tant, crear alguna cosa segur... en tecnologia, i m'agradaria, perquè caiem molt també, és que és o moltes startups d'aquí, que és o fora les grans B2Cs que tots sabem, és o tanquen o es venen. Però si em molaria molt crear un bitxot, però em seu aquí, una empresa catalana que fes un món millor i que fos un referent. No diu Patagònia, no? Però molaria molt. És tan difícil que no sé si som, estem preparats ni si ve de gust, però bueno, ho intentarem.
Ho aconseguirem. Moltes gràcies, Sergi.
A vosaltres, un plaer.